Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts, a dos dies del cap de setmana. Avui, 9 de maig del 2019, a dos dies del dia festiu, del dia central de la Festa Major, però vaja, ple d'actes ja a la ciutat de Lleida. Festa Major, la ciutat de Lleida. Tot i que hores d'ara, bueno, avui fa sol, 20 graus, hores d'ara, però déu-n'hi-do, que ahir ja amenaçava amb tempestes, núvols. És Festa Major, Lleida, ves què hi farem. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també una ràpida repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I després parlarem de les eleccions a la Cambra de Comerç. I ho farem, doncs, amb el Marc Cerón, que és el conseller delegat d'Iler de Serveis, però també és un dels membres que ja ha estat triat per entrar dins d'aquesta nova Cambra de Comerç. De Salut i de Nutrició, amb el Christian Didier. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, les escapades de Cope, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Ja saps, fins a les dues, que estem en directe, que ens pots escoltar a través de les freqüències de la cadena Cope a la província de Lleida, a través de la web cope.es i a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. Sempre busca l'emissora de Lleida i, com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Busquem aquesta previsió meteorològica. 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Núvols mitjans i alts a la província de Lleida per les properes hores d'aquest dijous. Uns núvols que poden anar creixent a la zona del Pirineu i al final del dia ens poden deixar alguna precipitació dèbil. Temperatures que baixen lleugerament. 26 graus a Lleida i a Balaguer, 24 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufa de l'oest força suau, anirà augmentant de força i es notarà molt més intens a la meitat sud. De cara a divendres tindrem el cel molt més serè, alguns núvols mitjans i alts durant el matí, que a la tarda aniran creixent i no podem descartar alguna pluja dispersa a la zona del nord. Les temperatures pugen, sobretot a la zona nord, on poden arribar a pujar entre 4 i 8 graus. Tindrem 30 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent bufarà de forma variable força suau, anirà canviant durant el matí a component oest i sud-oest amb la mateixa intensitat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un terratrèmol de magnitud 2.6 amb epicentre al Pallars Sobirà es va deixar sentir sense provocar danys. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya situa el sisme a les 2:51 de la matinada, d'aquesta matinada, de la nit de dimecres a dijous. Seguim parlant de successos. Accepta 3 anys de presó per vendre drogues a Balaguer, Elder.
Sí, l'acusat de vendre drogues a la carnisseria que regentava Balaguer ha acceptat aquest dimecres els 3 anys de presó per un delicte contra la salut pública, després de que les parts hagin arribat a un acord en el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Lleida. L'home ha reconegut els fets, però ha negat que vengués droga dins de l'establiment. La Fiscalia ha acceptat rebaixar la seva petició inicial de 8 anys de presó en entendre que no ha quedat acreditat que l'acusat dugués a terme l'activitat il·legal dins de la carnisseria. A més, li reconeix una toxicomania i no s'oposa a la suspensió d'entrada a la presó, sempre i quan segueixi un tractament de desintoxicació i no delinqueixi en els pròxims 5 anys.
O sigui que si fa un pas, baixa l'esgraó de la botiga i se situa a la vorera, doncs són 5 anys menys de presó.
Això sembla.
És curiós, és curiós això de les penes de presó, els jutges i la justícia en general. Parlem d'estudis. Ja sabeu que és un tema que em fascina. Els trobo absurds. Els estudis no els trobo absurds, són interessants. Les despeses dels estudis són absurds, i més com aquests. Hi ha un estudi que diu que Lleida necessita més comunicacions. És a dir, apunta que necessitem les autovies amb Tarragona, amb Osca i el Pirineu, que són prioritàries, i que també aposta per connectar la conca de l'Ebre amb la del Ter i Llobregat. És a dir, ara han hagut de fer un estudi per venir-nos a dir el que la gent que vivim aquí sabem, demanem i necessitem des de fa anys, que és la dichosa autovia amb Tarragona, que ja és una vergonya, que no hi sigui, o sigui, la N240 famosa, l'autovia cap a Osca, que ja hi és, que li falten els darrers 10 quilòmetres, però, bueno, aquesta la podem considerar com feta, i la dels Pirineus. Aquesta gran obra, que està clar que una carretera així s'ha de fer per trams, però, mira, escolta, al Ministeri no se li va ocorrir res més que començar pel tram. Aeroport Almenar, al mig del no-res, ni connectada per davant ni pel darrere, i que després de 3 anys d'entrar en funcionament aquest trosset, escolta, van tirar la casa per la finestra i van dir anem a connectar Lleida amb l'aeroport. I ara podem anar des de Lleida fins a Almenar amb autovia. Aquest ha sigut el primer pas de prop de 160 quilòmetres que haurà de tenir l'autovia des de Lleida fins a la Vall d'Aran. Per tant, ho tenim llunyíssim. Però vaja, hi ha un estudi que ha costat uns diners que ha arribat a la conclusió aquesta, que necessitem aquests eixos, que hem d'estar ben connectats. L'Institut de Salut Carlos III, per cert, renova l'acreditació a l'IRB Lleida com a Institut d'Investigació Sanitària. Lleida manté la seva posició en l'àmbit estatal com a pol de recerca sanitària d'excel·lència. I denuncien irregularitats en el cens municipal i en la configuració de les meses pel proper 26 de maig, les eleccions municipals al municipi de Das.
Sí, així és. El regidor no adscrit Lluís Mas i el del PDeCAT, Pere Arderiu, al municipi de Das, Cerdanya, han denunciat a la Junta Electoral de la zona de Puigcerdà presumptes irregularitats en els cens municipals, com ara la possible existència de persones empadronades a l'edifici de l'Ajuntament i al domicili de l'alcalde, Enric Laguardia, d'Esquerra Republicana per Catalunya. La Fiscalia de Girona considera que hi ha indicis del delicte electoral i de la prevaricació i demana que s'investigui. Serà el jutjat d'instrucció de Puigcerdà l'encarregat d'estudiar els fets i de decidir si hi ha responsabilitats penals.
Em fa gràcia perquè quan diuen quines són les professions de futur, sempre surt el mateix, informàtica i gent de ciències. Feu ser fiscals. Fiscals, que en faltarà, segur, perquè tot està denunciat avui en dia, fixeu-vos. Tot es denuncia i tot arriba a la fiscalia i tot passa pels jutges. O feu-vos jutges, que escolta, que a més es queixen ja amb raó de que no donen a l'abast. Doncs és una professió de futur interessant, El tema de dret, advocat, després fiscal i jutge. Jo crec que això té futur, per desgràcia nostra, I abans de parlar d'esports, a més de 4.600 alumnes de l'ESO participen de la 25a trobada de corals de Catalunya a Cervera. Els concerts volen promoure l'interès per la música i la divulgació del cant coral entre els més joves. Ara sí, parlem de Hyundai i parlem d'esports amb notícies interessants, també.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger Prieto, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Parlem d'esports, comencem parlant de futbol.
Sí, obrim el bloc d'esports comentant un parell de notícies.
Per dir-ho d'una manera, futbol.
Com?
Per dir-ho d'una manera, parlem de futbol.
Sí, ara ho veurem. Com dic, obrim el bloc d'esports comentant dues notícies que hem sabut aquest mateix matí. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, el Lleida Esportiu ha expedientat el migcampista Chemi per viatjar dimarts sense permís del club a Liverpool per veure el partit de tornada de semifinals de Champions entre el Liverpool i el Barça. Per altra banda, dues notícies relacionades amb el Cadí la Seu. La primera és que el club ha anunciat que el tècnic Bernat Canut seguirà una temporada més al capdavant de l'equip. I la segona, que les jugadores Georgina Bay i la ja exjugadora de l'equip Andrea Vilaró han estat convocades amb la selecció espanyola absoluta per la gira de preparació de l'Eurobàsquet femení d'aquest estiu. Per acabar, encara tot sembla indicar, a falta de comunicat oficial del club, que l'entrenador del Força Lleida, Jorge Serna, seguirà un any més a la banqueta de l'equip i serà la quarta.
Molt bé, això ho avançàvem ahir. Gràcies, Roger.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara és el moment aquell en el que viatgem en el temps, tirem cap enrere 25 anys i tal dia com avui Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Un 9 de maig del 94, de què es parlava?
Doncs pues de festa major.
Ah.
Els gegants van posar color a un diumenge de festa major gris, amb temps inestable, i per això no va impedir que els lleidatans disfrutessin de les nombroses atraccions previstes. El concurs de pesca es va convertir en un acte reivindicatiu de protesta per les obres de la canalització del riu Segre. El festival folclòric va donar protagonisme a les bardes Aires Sícoris i, d'altra banda, els centres regionals van perdre ingressos a causa de la pluja en la popular Revetlla als Camps Elisis. La federació estava estudiant demanar subvencions pel proper any. El síndic de Catalunya va reivindicar una Europa més social que política. Anton Canyelles va presidir el Dia d'Europa a la Seu d'Urgell i el president del Patronat Català per Europa, Carles Gasòliba, es va mostrar esperançat per la marxa de la Unió Europea. Un lleidatà va crear un nou model d'helicòpter.
Sí.
Va emigrar a Uruguai quan tenia 8 anys i va inventar diversos prototips voladors. Tomàs Pollina, així es deia, un mecànic nascut a Bellpuig, tenia ofertes de companyies d'aviació. Era considerat el successor de Juan de la Cierva. Va denominar el seu prototip el Alguacil. La innovació del seu helicòpter era el rotor de cua. Els seus pares encara residien a Bellpuig, aquí, a prop de casa nostra, aquí a Lleida. L'Ajuntament de les Borges Blanques i els propietaris de Masia Salat, recorden vostès Masia Salat, entre Juneda i les Borges, que està ubicada al terme municipal, va presentar una sol·licitud de subvenció de 400 milions de pessetes al Pla 5B de la Comunitat Europea per construir un hotel de 80 places i al mateix temps la Generalitat havia donat llum verda a la conversió d'un espai d'aquest complexe per un heliport. La iniciativa va sorgir lligada a la promoció de Rutes de l'Oli de la comarca, un projecte molt maco que no s'ha arribat a fer plenament, no es va arribar a aconseguir tot.
No, i ara encara segueix allò buscant manera de tirar en van.
De reflotar-se.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I d'això ja n'hem parlat avui al principi del programa. De totes maneres, ara anem a intentar desenvolupar-ho i explicar-ho de manera planera per acabar d'entendre-ho. La veritat és que, sense voler, el mes de maig i el darrer cap de setmana d'abril, si ho contem tot, està sent un mes i serà un mes de moltes votacions, de moltes eleccions. Potser les que són més famoses o les que es veuen més han estat les del govern general, el passat 28 d'abril, i les properes eleccions municipals als ajuntaments, que aquestes no es poden moure de data i que toquen aquest 2019 i que serà el 26 de maig. Però és que hem tingut aquesta setmana eleccions al nou rector de la Universitat de Lleida, que sí que és veritat que només hi havia una candidatura, la del químic senyor Puy, que finalment, doncs, evidentment, ha sortit triat, però tenia un hàndicap, havia de treure més vots que no pas la gent votés en blanc, per exemple. I també hem tingut, de fet, les eleccions a les cambres de comerç. És unes eleccions que fins ara, jo crec que a Lleida havien passat molt desapercebudes i que aquesta edició d'aquest 2019 doncs se n'està sentint a parlar més. I per parlar de tot això, ja sabeu que al final jo ja entenc una mica de tot, perquè parlo amb molta gent, però a fons no entenc de res, com el que diu. Jo avui he volgut trucar al conseller delegat de Hilar de Serveis i nou membre que ha entrat a la Cambra de Comerç, el Marc Cerón. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A part de tot això que hem dit, el mes de maig, doncs també hi ha hagut la Fira de Titelles, Festa Major, també hi haurà els Moros i Cristians, i també el darrer dia del mes de maig, l'Aplec del Caragol. Vull dir que, fixa't tu, el mes de maig s'hi dona a Lleida.
És el colofón, perquè també no oblidis que moltes famílies també tenen batejos, confusions,
sí.
Poden, perquè és el mes per antonomàcia de celebració d'aquí a Lleida.
Escolta, per posar marca a tota aquesta situació, Marc, les eleccions a la Cambra de Comerç són cada 4 anys, i a Lleida és veritat que fins ara tampoc ens n'havíem adonat massa, perquè entenc que també hauria passat com a la universitat, que només havia que ja era consensuat fins ara.
A veure, el que ha passat enguany amb la Cambra de Comerç és un cúmul de moltes circumstàncies que han donat aquest resultat que tenim actualment, no? Tenim fets com el president actual, doncs, porta quasi 30 anys a la presidència. Tenim fets com els que fa no 4, sinó 9 anys que no es feien eleccions, i no per no voler la Cambra de Comerç de Lleida, sinó perquè depenem dels calendaris que marca el Ministeri de Economia i Treball i després la Conselleria d'Ensenyament
d'Economia i Coneixement.
Depenent d'aquestes decisions, pues, bueno, que són els que marquen els calendaris. Dit això, sí que és cert que hi havia hagut un cert desencís a nivell de les cambres de comerç a Lleida, en aquest cas, perquè, igual com ha passat a la de Tàrrega enguany, ja es feia una única candidatura pactada amb els diferents patronals i gremis i empreses, i sempre pues, sortia el senyor Joan Simó, no? Perquè ja era un pacte que es feia antes del procés electoral. El que ha passat enguany no ha hagut cap pacte, no s'ha arribat a cap negociació, i ha fet que hi hagi aquestes dues principals candidatures visibles que volien tindre representació plenària de la Cambra de Comerç, perquè no oblidem que encara no tenim president.
Molt bé. La Cambra de Comerç, finalment, el formen 36 persones, de les quals ara, en aquest primer procés electoral, se n'han triat 28.
Correcte, és així. El que va haver ahir va ser l'últim cicle dels dos que ha hagut de procés electoral que les empreses han anat a votar. Un va ser via electrònica per primera vegada i l'altre presencial, que només se va fer el dia d'ahir a les oficines de la Cambra de Comerç, i en el qual 28 empreses de Lleida, que estan dividides per diferents grups representatius dels sectors que hi ha a Lleida, doncs de comerç, hostaleria i construcció, estan representats i han sortit aquestes 26 empreses.
Estan dividits aquests 28, 15 que proposava la PIMEC i 13 des de la COELL.
Sí, correcte, 28, que m'he equivocat, amb 26. Són actualment el resultat que ha sortit. Ha estat els 15, que és un grup d'empresaris que estan bajo el paraguas. No tots són de PIMEC, sí que la gran majoria són de PIMEC, i després 13, que són de l'altre patronal lleidatana, de COELL, que també, pues, bueno, pues, alguna independent també hi és, no? Però ha estat un resultat pues, molt ajustat entre les dues principals patronals lleidatanes.
Molt bé, 15-13. Ara, el proper pas serà ja el mes de juny, havent passat l'aplec, per entendre'ns, el 6 de juny, concretament, que hi haurà una tria de 4 cadires més, de 4 persones més.
Exacte. Ara, el calendari que tenim els empresaris els propers dies resulta ser que el primer dijous de juny es reuneix el plenari constituït, aquestes 28 empreses, les quals triaran a 4 empreses de major aportació econòmica. Què vol dir això pels oients? Tota aquella empresa que no ha entrat a la Cambra de Comerç i vulgui entrar-hi pues, via aportació econòmica ha de fer-ho amb un sobre tancat a les oficines de la Cambra, el secretari, amb una proposta de patrocini dels propers 4 anys. Quan el plenari es reuneixi, aquestes 28 empreses s'obriran els sobres i hi haurà les propostes d'una, 4, 10, les que estiguin empreses que vulguin col·laborar-hi. I aquestes empreses, les 4 principals, tindran una cadira al plenari de la Cambra. Molt. És a dir, que ara, en aquell moment ja serien 32 empreses.
32. I ens en falten 4 més.
Correcte. Les 4 cadires que falten per a plenar el plenari, una vegada constituïdes aquestes 32, es reuniran perquè les dues principals patronals que hi ha a Lleida, COELL i PIMEC, cadascuna presenta quatre persones per plenar aquestes quatre cadires, de 18 persones per a quatre cadires. Mm-hmm. El plenari que hi ha d'aquestes 32 empreses decidiran qui seran els que formaran aquestes quatre cadires per arribar al total de 36 empreses que hi haurà al plenari de la Cambra de Comerç.
Molt bé. I un cop hi hagi ja aquestes... Bueno, ja estiguin representades tots els llocs, llavors és quan ja triarem president, eh? Que estarà,
exacte,
com a mínim els propers quatre anys.
Exacte. Sembla com si estiguéssim ordenant un papa i
fos bueno, sí.
cardenals.
Bueno, però anem a explicar-ho bé perquè la gent ho acabi d'entendre, eh?
Exacte. Va haver-hi uns presidentes que farà, doncs, pues, les 36 empreses, és a dir, les 28 més les 4 més les 4, decideixin qui d'aquestes 36 persones que hi hagi dintre pot ser el millor president que pot tindre la Cambra de Comerç els quatre propers anys.
Molt bé.
I després el president, una vegada nomenat, nomenarà la seva junta directiva que l'acompanyarà. I els vocals consultors, que són una cosa més de 10 empreses, 10 associacions, 10 persones de Lleida que tenen veu, però no tenen vot.
Molt bé. Escolta, Marc, ens ha quedat clar, i jo crec, per això jo sempre ho dic, al final jo entenc una mica de tot, perquè conec a molta gent i m'expliqueu moltes coses, però al final, si volem explicar a fons, jo he de trucar a persones que hi entenen. Marc, escolta, la Cambra de Comerç, per què és important tenir una bona Cambra de Comerç?
A veure, no oblidem que la Cambra de Comerç és un paraigües molt gran que reuneix a totes les patronals, gremis, agents econòmics que hi ha al territori de Lleida, a excepció dels que té la Cambra de Comerç de Tàrrega, no? És petiteta i té Tàrrega, Gramunt, aquella petita zona de l'Urgell. Tot el resto estan dintre de la Cambra de Comerç de Lleida i el que fa grans trets és, bueno, per exemple, jo estava a la candidatura de Connectem Lleida, que és la que estava liderada per membres de PIMEC, i aquí teníem 5 eixos, no?, que és el que fa una Cambra de Comerç. El tema de la formació, pues, incentivar que els empresaris i els seus treballadors estiguin al dia amb formació. Uh-huh. El tema de la internacionalització, que les empreses ja tant estiguin un trampolí que els ajudi per poder estar connectats a tot el món i poder vendre els nostres productes a nivell internacional. El tema de defensa de les comunicacions, pues, tot el tema de que tinguem unes xarxes ferroviàries, per carreteres, per aire, bones connexions amb el mar, pues en la defensa que hi hagi tot això, pues també hi ha el lobby per a les administracions, lluitar per defensar els interessos del territori i de les seves empreses. És a dir, un gran paraigües en el qual es defensa, pues, que l'economia i l'emprenedoria d'autònoms i les empreses de Lleida estiguin, bueno, amb la mateixa força que sempre hem tingut.
Molt bé, doncs ja veieu que és important la Cambra de Comerç. Han començat aquest període de renovació després de 30, 33 anys, has
29.
Dit? Ah, 29.
Ah, 29 del president Joan Simó.
30 anys. És una anomalia, per entendre'ns, però, bueno, mira, ha anat així. Tampoc cal que mirem enrere, sinó que potser mirem d'avui en van.
No, he fet una gran tasca el president Simó durant aquests anys. I també, pues, bueno, pues, ara mateix toca un nou cicle, pues, adaptat al segle XXI, a les noves generacions que liderarem aquest canvi, i bueno, i continuar fent força, no? Hi ha moltes empreses que no coneixem, i això sempre ho veig amb aquesta ràdio.
No, i ho hem descobert aquí, sí.
I que donem sempre... i som presents per tot el món i no en som conscients.
I tant que sí. Doncs n'hem parlat de tot plegat i farem un seguiment d'aquests propers esdeveniments amb el conseller delegat d'Hilar de Serveis, també nou membre ja de la Cambra de Comerç de Lleida, Marc Cerón. Marc, gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, i enhorabona.
Moltíssimes gràcies i, com sempre, a la vostra disposició perquè faci falta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
L'Ajuntament de Lleida informa. La família Adams, el musical de Broadway, arriba a Lleida per Festa Major. 6 funcions del dijous 9 al diumenge 12 de maig al Teatre de la Llotja. Més informació i venda d'entrades a latemporadalleida.cat.
La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973 28 29 15 o a lacovadevidre.cat.
Descans Lleida et continua oferint les darreres tendències en matalassos, butaques relax, capçals i sofàs llits, canapés abatibles i mobiliari per a la teva llar. I fins al 15 de juliol aprofita la promoció 100 noches de prueba amb els matalassos multisac micro de 1.300 i 1.800 micromolles. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 36 de Pi i Margall i al 973-52-5109. El teu descans no té preu.
Just al punt que arribem a 3:15, sóc el Ricard Álvarez, segueixes escoltant Herrera en Cope a Lleida, i ja saps que els dijous, camí cap a la una, el que fem és fer una aturada per parlar de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
El Cristian Didier, ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, a internet, xarxes socials, al YouTube i també al Cal de Porqueres número 74 a la ciutat de Lleida, per qualsevol dubte, consulta, qualsevol cosa que et faci una mica de mal de cap sobre la salut i la nutrició, doncs acudeix amb ells que t'ho resoldran. Cristian, estamos en puertas de fin de semana y de un fin de semana especial en la ciudad de Lleida, que es Fiesta Mayor. I, per tant, avui anem a parlar d'un tema que jo crec que és interessant i que quan hi ha celebracions, festes i, o qualsevol història que acabem celebrant a la taula, hay un tema que yo creo que pasa desapercibido, porque siempre pensamos qué es lo que no debemos comer o esto no, porque esto engorda, lo que sea, y lo que no tenemos nunca en cuenta es la cantidad. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no?
Bueno, eso es multifactorial, ¿eh? No solamente el problema está en la cantidad, pero realmente es una cosa que no solemos pensar, ¿no? No solemos tener conciencia muchas veces de cuánto es nuestra ración, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, muchas veces, aunque comas un alimento saludable, si te excedes en cantidad,
claro,
tampoco es necesario hacerlo, tampoco no es lo correcto. Entonces, yo animo mucho a las personas que miren el plato, ¿vale? Esto, cuando tú miras el plato, si lo miras desde la parte así como más superior y lo ves y te das cuenta de que te estás pasando y te das cuenta de que hay mucha cantidad, entonces crea un poco de conciencia. Hay mucha cantidad.
Pero,
no,
pero ¿cómo
no
lo sé si hay
que
mucho?
Si ese macarrón se cae del plato, lo vuelve a caer, es porque hay bastante cantidad. Entonces, el tema de la cantidad es un tema complejo, porque es difícil hablar desde la parte más general, porque cada uno necesita unas cantidades diferentes. Aquí entra la personalización. Claro. También depende del objetivo que tengas. No es lo mismo una persona deportista que la pérdida de peso, que una persona que está embarazada, que una persona que quiere subir de peso. Entonces, la cantidad es muy, 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 muy personalizada.
Por cierto,
es lo más complejo.
Ahora que has dicho gente que quiera subir de peso, que también los hay, ¿eh? Que quieran
luego
subir.
Bueno, esto es un colectivo que tenemos nosotros. Yo creo que el 40% de nuestros pacientes son
imagínate,
de subida de peso.
O sea, la mayoría estamos a ver cómo lo hacemos para perder, y después hay un tanto por ciento importante de gente que quiere subir de peso porque lo necesita. O sea, imagínate.
Sí. Entonces, la ración es una cuestión importante.
Claro.
Entonces, vamos a poner un poco el objetivo. El objetivo que siempre más se busca es la pérdida de peso, de grasa.
Vale.
Hay que ser un poco conscientes con la cantidad en la pérdida de grasa. Me voy a empezar por las cosas tan sencillas como: me voy a comer un puñado de frutos secos, ¿vale? Uh-huh. Un puñado de frutos secos es un puñado de frutos secos, no dos puñados de frutos secos. O un puñado, aquello que no me cabe en la mano, o toda la bolsa. Porque cuando tú le preguntas a una persona que has comido frutos secos, sí, muy bien, muy saludable, ¿no? Unas nueces, pero claro, a veces que me como 150 gramos, 200 gramos de una bolsa entera, o dos puñados grandes, bueno, las calorías van subiendo, ¿vale? Y va sumando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de un puñado, es un puñadito, lo que me cabe en la mano, ¿vale? No, que no sobresalga. Normalmente estamos hablando de 8, 9, 10 unidades de frutos secos, ¿vale? Esto también pasa con las ensaladas. Me he comido una ensalada, y luego esta ensalada le he empezado a añadir cosas, ¿vale? Aunque sean saludables. Pues ahora le añado medio aguacate, frutos secos, una lata de atún, le pongo maíz, le pongo, ¿vale? Entonces,
claro,
va sumando calorías, ¿vale? Os animo que si estáis en esa fase de pérdida de grasa, estas ensaladas tengan el mayor componente sea de alimentos verdes, de alimentos de plantas, ¿vale? Porque de esa manera aseguras el poco aporte de calorías, aunque sin pasar hambre, ¿no?
Claro, una cosa es el volumen y la otra la carga calórica.
La carga calórica, claro, esta es la otra variable que no se suele tener en cuenta, la carga calórica, ¿vale? Y los alimentos que no son, están dentro de los no saludables, también entran en juego. no es lo mismo comer un croissantcito de aquellos pequeñitos para picar algo y para quitarme un pequeño toque de dulce que me apetece, que comerme un croissant más grande. Claro. ¿Vale? Es que
ahora que, ahora que dices eso, y porque lo veo por aquí, nuestro director, cuando se va a Andorra, baja... y en Pons hay una pastelería que venden unos croissants que yo creo que miden medio metro. te lo digo porque si lo ves no te asustes, ¿eh?
Claro, ¿qué te has comido? A ver, pero si me he comido un croissant.
Claro, solo bueno, es uno.
Pero ese croissant...
Mide medio metro, pero es uno.
Era el abuelo de los croissants, entonces, ¿vale?
Oye, bromas
entonces,
aparte, está claro que el tamaño importa, y no hagamos el chiste fácil, y después también... el aporte calórico, es decir, no es lo mismo. Bueno, y después también el si es un alimento ultra refinado o es un alimento en crudo natural. Claro, es que tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas.
Muchas cuestiones. Entonces, claro, y sobre todo pasa también mucho con la fruta, ¿vale? Las personas, hay algunos que nos sobrepasamos comiendo fruta. Pues me he comido 5 o 6 piezas al día.
Pues tampoco.
¿Es un problema? Pues no pasa nada tampoco, pero si estamos buscando una pérdida de grasa, estamos aportando hidratos de carbono, azúcares al organismo en una cantidad concreta, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta comerme, cuando como melón, comerme medio melón,
claro.
Como una tajada, 2 tajadas, ¿no? Las raciones, normalmente, visualmente, se suele hablar con el puño de la mano.
Ajá.
¿Vale? Si cierras el puño, tienes la cantidad necesaria de proteínas. Puedes comer esa cantidad de pollo, pescado, si cierras el puño, de ternera.
Pero
¿vale?
si cierras el puño,
¿vale? No, de tortilla.
Pero no lo que te cabe dentro, sino lo que ocuparía con el puño
reservado. Vale. Un puño.
Vale.
Lo que te ocupa un puño.
Vale.
¿Vale?
Esto proteínas.
Si tú, para la pérdida de grasa, vas a comer hidratos de carbono, lo que cogerías con el puño.
Uh-huh.
Un buen puñado de pasta, un buen puñado de arroz, vale. Un buen puñado de legumbres, ¿vale? Es lo que cogerías con el puño. Y si vas a comer pan, si abres la mano, sería lo que sea la palma de la mano mirándola de frente, de lado a lado, o sea, los 4 dedos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Los 4 o 5 dedos. Eso sería el tamaño del pan que comieras en una comida o en un bocadillo. Un bocadillito, más o menos de un panecillo, o de un palmo, ¿no? De un palmo pequeño,
sí.
¿No? Eso sería la cantidad. Si la persona quiere subir eso, puede duplicar o triplicar esa cantidad. Duplicar,
vale.
O triplicar esa cantidad.
O sea,
es decir,
estas medidas que nos has dicho...
El hidrato de carbono serían unos 3 puñados,
ajá.
El bocadillo sería de 3 palmos, podría llegar a ser, y la proteína suele ser suele variar menos la proteína porque las raciones las tenemos más establecidas, ¿no? Pero normalmente la duplicas, la proteína, 2 puños de lo que necesitas.
Pero quiero decir, Cristian, las medidas que nos has dicho ahora al principio... ¿Esas son para mantener, ni ganar ni perder, o son para perder?
O sea, la primera de todas es para perder peso.
O sea, la de
puñado,
un puñado y tal, eso es para perder, ¿eh?
Es para perder.
Dentro del margen saludable, ¿eh?
A partir de aquí tú vas subiendo.
Vale.
Si me quiero mantener, pues a lo mejor duplico.
No, si estoy tomando puñado. Nota porque ya sabes que, bueno, es que estamos en mayo, pero vamos, ya no sé si llego para este verano, ¿eh?
Lo colgué el otro día en las redes, en el Instagram. ¿Cómo va la operación bikini? Dice, yo este año montaña. Este año montaña.
A ver, lo digo para nos vamos a reír ahora, pero que nadie se le ocurra la feliz idea de ahora dejar de comer durante 3 semanas para estar bien en junio, que esto no funciona así, ¿eh?
Muy bien, gracias por el consejo, porque es así, tal cual.
Es que
no funciona,
funciona así,
no funcionará y nunca ha funcionado.
No.
Entonces, y que siga siendo, ¿eh?
Por eso te digo que ya es para el año que viene. Esto sí que es una buena meta para un año. A un año vista sí que es una buena meta.
Es muy buena meta, claro.
Uh-huh.
¿Vale? Y también pensemos en la operación otoño.
También.
Porque habrá castañada y me apetece estar de una manera concreta y etcétera. Y navidades, y entonces esto te anima y ayuda y cambiar el estilo de vida como tal. Entonces recordemos las cantidades, un puñado para empezar lo mínimo y va subiendo, me quiero mantener, pongo 2, me quiero subir, 3, que necesito 4, pues 4. Siempre manteniendo las proporciones, verdura, hidrato de carbono y proteínas.
Muy bien.
Si queremos utilizar un alimento que no es saludable, intentemos utilizar el mínimo posible. No es lo mismo comerme 2 croquetas que comerme 8.
Claro.
¿Vale? la cantidad importa aquí, la cantidad importa, ¿vale? Y así, con cualquier tipo de alimento que queramos incluir, ¿vale?
Muy bien, pues
el
creo...
El alcohol, súper importante.
Bueno, claro,
ahora
vamos a fiesta mayor, pero da igual, en fiesta mayor, cualquier fin de semana, el alcohol, ya nos dicen que es malo, ya de por sí, o sea que si puedes, no lo bebas, pero si, bueno, pues socialmente, que si fiesta mayor y tal, oye, con una copa vas, ¿eh? O sea, ya hay suficiente.
Con moderación,
claro,
y
que sí.
Compartes lo que tengas que compartir y con moderación. Todo.
Muy bien, vamos a recordar las medidas. Era el puño cerrado, las proteínas... lo que podrías llegar a coger con la mano abierta, por así decirlo, los hidratos
de carbono.
Y después de vegetales.
Los vegetales tienden a ser libres.
Sí.
¿Vale? Si son vegetales, entonces aquí el otro consejo, si hacemos una ensalada, pues sin ningún añadido o con añadidos que sean tipo vegetales.
Sí, claro, claro.
Pues, ¿vale? Rábanos,
o sea, bacon
ácido,
no, vamos.
Etcétera.
Bacon,
¿vale?
No.
Exacto, bacon, es que claro, vas aumentando las calorías, claro. La carga calórica, la densidad, ¿vale? Entonces los vegetales son libres, no añadir a los vegetales las proteínas con el puño cerrado, los hidratos de carbono con el puño abierto y el pan con la palma de la mano.
Doncs a tenir en compte ara que anem de cara a menjades, comuniones i aquestes històries. Cristian Didier, oye, como siempre un placer, que tengas buen fin de semana y buena fiesta mayor.
Muchas gracias, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, que obrim aquesta finestra del record.
Avui segur que no se n'ha sentit ni a parlar d'aquesta
funció. A veure.
És portar el viàtic. Que no et sona,
no,
això?
No.
Doncs abans els pobles, la gent gran dels pobles, avui, si els hi preguntem, encara et diuen que sí, que se'n recorden quan eren joves, jo me'n recordo, i tampoc no soc tan gran. I anar a portar el viàtic, doncs mira,
el
te l'explico.
Viàtic,
sí. Aquesta tradició, avui desapareguda, la van viure de petits al nostre poble i era practicada habitualment per tots els pobles. Fa uns 30 anys la vam recuperar de la memòria dels padrins de Sunyer. I en què consistia això? Pues quan algú es posava malalt de gravetat, anaven a portar-li la comunió a casa. I d'això se'n deia anar a portar el viàtic. Mm. Perquè el viàtic significa viatge. Per tant, aquella persona estava a punt de prendre l'últim viatge i s'anava a portar el viàtic. I s'organitzava una processó amb els escolans, això la gent de Sunyer ho sap bé, a la qual saludo molt efusivament perquè sé que ens escolten, i pel carrer anaven tocant la campaneta. La gent, amb molta reverència, al pas del viàtic, s'agenollava respectuosament. Els homes, a més d'agenollar-se, si portaven gorra o boina, que sí que en portaven, es descobrien. Cal dir que carros, bicicletes, animals, tot parava al pas del viàtic i la gent resava un Pare Nostre. A més, hom deia la frase popular de van a portar Nostramo, o Nostre Senyor, perquè volguem dir aquest... Perquè la gent també no moria als hospitals, sinó que moria a casa, abans era un ritual diferent, aquest. I cal dir que quan hom havia mort, posaven la bandera negra al balcó del difunt i es treien totes les flors dels balcons i finestres. S'abaixaven les persianes i no s'estenia roba a balcons o finestres fins passat el dol. És a dir, tot un ritual que això sigui impressionant. Cal dir que si el dol era pel pare, durava uns 3 anys. Si era per un germà, 2 anys. I si era pel marit o l'esposa, durant tota la vida. Eren els eterns vidus o vídues, no? Això també ha canviat.
Sí.
Cal dir que un cop enterrat el difunt, es treia tot el que hi hagués a la seva cambra i si hi havia algun moble gran que no pogués passar per la porta, es cobria amb un llençol blanc. I l'enterrament es feia en una banqueta, és a dir, es posava el difunt en una banqueta que per torn rotatori duien la gent del poble de casa a l'església i de l'església al cementiri. Un ritual, aquest de portar l'habitat viàtic i fer enterrament, que també ens ha desaparegut i que avui, sortosament,
sí.
Però vull dir, era una forma de vida, una història, una tradició del nostre poble. I la dita d'avui diu: Déu ens guardi de la pols de maig i del fang de l'agost. No. Perquè vol dir que si hi ha pols al maig no ha plogut i és necessari que plogués, i si hi ha fang a l'agost, malament, que l'agost precisament ha de fer bon sol per la batuda, pels fruits, per tot.
I pel turisme.
I per tot.
I pel turisme.
Sí, ara sembla que tot és mesura.
Claro.
Mira, fa uns dies que deien pues, que aquest any els vaixells, els creuers turístics que arribaran tant a Barcelona, a Palamós, no sé què, i que això comportarà tants milions de benefici. No es mire la degradació que això causa a la natura.
Això també tens raó.
Només se mire el benefici, i així anem perduts. Mira, dues balenes que van trobar mortes ahir, amb una, la necròpsia que li van fer, una portava 14 quilos de plàstics al...
Imagina't.
A l'estómac, i l'altre 10 quilos de plàstic, i d'això van morir. És a dir, ens estem carregant la natura, i l'únic que compta és el benefici econòmic.
Déu, a veure quants n'hi vindran aquest estiu, sí, sí.
Molt bé.
Gràcies, Joan. Nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens indicaran que arribem a la una, ens informem amb el butlletí informatiu, i després les escapades de Cope amb David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure.